ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!
Amb aquesta frase eixuta, sortida de la més espontània de les emocions, Josep Tarradellas i Joan tornava a Catalunya el 23 d'octubre del 1977 com a president de la Generalitat després de 39 anys d'exili. A les acaballes del franquisme, el nom de Tarradellas deia molt poca cosa a la majoria dels catalans. Desconeixedora de la seva pròpia història col·lectiva, els ciutadans van haver d'aprendre aquells anys a través de les campanyes de l'oposició i de l'esforç de molts mitjans de comunicació clarament vinculats a ella, que la Generalitat era la forma d'organització política de les llibertats a Catalunya i que, d'aquesta institució, Josep Tarradellas n'havia estat, durant l'exili, el president legítim. L'home que acabava de tornar del seu exili a Saint-Martin-le-Beau no era, però, un simple guardià de legitimitats històriques. Els historiadors, les minories polititzades i, en general, la gent gran sabia o recordava molt bé que aquell home llargarut, esquerrà i murri, que ara tornava, havia estat un dels grans protagonistes en l'època agitada de la Generalitat Republicana. Josep Tarradellas i Joan havia nascut a Cervelló el 19 de gener del 1899, al si d'una família de pagesos provinent de la comarca d'Osona, i que s'havien traslladat al Baix Llobregat, atrets per la feina que donava la construcció del pont anomenat de Carles III. El seu pare, Salvador Tarradellas, juntament amb el seu germà Jaume, havien obert a Barcelona, amb èxit, alguns establiments de begudes, dos dels quals són encara ben vius en el record de molts barcelonins: La Lluna i El Oro del Rin, tots dos a la part baixa de la Rambla de Catalunya, l'un a tocar de la plaça i l'altre a la cruïlla de la Gran Via. La bona marxa dels locals van decidir finalment la família a traslladar-se a Barcelona. Corria l'any 1914 i Josep Tarradellas tenia 15 anys. L'ambient barceloní de l'època, apassionat i creatiu, havia d'influir poderosament en el seu desenvolupament personal. Va començar a treballar com a dependent de comerç i aviat s'inscriuria com a soci al CATSI, el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i la Indústria, on entraria en contacte amb els ambients catalanistes, republicans i d'esquerra. La seva forta personalitat el van fer de seguida força popular entre aquells ambients. I quan, tot just acabava de complir els 17 anys, va ser elegit membre de la Junta Directiva i secretari de Propaganda. Es pot dir que va ser aquell dia quan va començar una de les més apassionants biografies polítiques que ha donat la Catalunya d'aquest segle. Al llarg d'aquells anys, Josep Tarradellas compagina el treball amb els estudis. Aprèn idiomes i s'aficiona a la lectura de Montaigne i de Sainte-Beuve, dels quals es reconeixerà sempre d'autor. Daten també d'aquells anys els seus primers contactes amb dos dels més importants líders del catalanisme esquerrà de l'època, el doctor Martí Julià i, sobretot, Francesc Macià, de qui esdevindria un dels més importants, alhora que polèmics, col·laboradors. Darrere de Macià funda el grup nacionalista La Fals i, poc després, l'any 1919, la Federació Democràtica Nacionalista, considerat el primer partit polític del modern nacionalisme radical i del qual Macià en seria el líder indiscutit. Tarradellas ocuparia, en aquella nova formació, una de les vocalies de la Junta Directiva. Des d'aleshores, Macià exerciria sobre Tarradellas una influència decisiva.
Sempre vaig ser un home que vaig estar al seu costat com altres joves de la meva edat, no? A prova està que, com el president Macià va fundar l'any 17, sembla que el 17 o el 18, no recordo aquests moments, però sembla que el 17, la Federació Democràtica i Nacionalista, que va ser la primera organització que fundà Macià a Barcelona, jo vaig ser fundador i secretari. Justament la vaig conèixer, jo formava part de diferents joventuts nacionalistes i el president Macià va convocar-me, com tants altres, en el carrer Sant Honorat, per formar aquesta Federació Democràtica i Nacionalista. Allà vaig conèixer i després les meves relacions van ser continuades, però sempre amb un pla, diguem-ne, menor. Doncs jo era molt jove i Macià al seu costat tenia vells nacionalistes que venien de l'Unió Catalanista i la seva personalitat era tan forta que no podia tenir ni tinc la pretensió de pensar que el meu pensament, la meva actitud li influïssin absolutament gens. Era ell que em va influir poderosament. Però el cas Macià és un cas que ha pesat i pesa molt la meva vida. Potser podria dir-vos avui una cosa que encara no he dit, que la seva influència sobre la meva conducta és més forta avui que 50 anys enrere.
El 1920 coneix Antònia Macià i Gómez, amb qui havia de casar-se 7 anys més tard.